Atenció d'aquests dos activistes. Espanya i Brasil coordinen en aquest moment una resposta conjunta.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 5 de maig, i avui parlarem de diferents qüestions d'actualitat. Primer de tot, amb un representant dels veïns de Silla Plana, davant del trasllat previst de la discoteca Lío, en aquest punt de la ciutat, que també, recordem, ha patit les conseqüències de l'augment del turisme de creuers en els últims anys. En parlarem ara en uns minutets amb Alberto Sánchez Runde. Més tard ens traslladarem fins a l'aeroport, concretament a la parada de taxis, per saber com els afectarà la desaparició de la figura de l'informador a la cua de clients. En parlarem amb Antoni Roig, que és el president de la Federació de Taxis d'Eivissa i Formentera. I més tard, com fem els dimarts, parlarem de paraules i coses amb en Bernat Joan i obrirem un espai per les famílies amb na Belén Albite. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim també en Pablo Morganti, al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i 6 minuts, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant de la concentració que es va convocar a nit a Formentera per donar suport a la víctima de l'agressió homòfoba que va tenir lloc la matinada de dissabte. Desenes de persones van sortir al carrer i van expressar el seu rebuig a l'acte de violència.
Sí, tot i que la concentració es va convocar en qüestió d'hores, més de mig centenar de persones es van reunir a la plaça de la Constitució de Sant Francesc amb banderes LGTBI i amb pancartes amb lemes com Justícia per en Tomàs. Sentim alguns dels participants en aquesta concentració.
Clar exemple de que la societat formenterenca se posiciona sempre en contra de qualsevol acte de violència.
I és una violència gratuïta d'odi.
Però en què, sobretot, que es faci justícia.
La víctima continua ingressada a la policlínica del Roser amb traumatisme cranioencefàlic. Els fets tingueren lloc a Sant Ferran la matinada de dissabte, mentre la víctima es feia una fotografia davant d'un cartell d'una obra de teatre de caire LGTBI. Segons va informar l'associació Sa Clau de Sarmari, primer un vehicle el va intentar embestir i després els ocupants baixaren del cotxe i començaren a apallissar-lo amb consignes homòfobes. Escoltam el seu president, Toni Martí.
Un cotxe primer va fer l'amac d'atropellar-lo, llavors es varen baixar com enfadats i ell va dir: perdón, me estaba haciendo una foto con el cartel porque forma parte del grupo de teatro y entonces os va a cabrejar y va a decir, y encima maricones, y van a capa contra ell y li va a dar una pellissa.
Seguirem, evidentment, pendents d'aquest assumpte i ara canviem totalment de tema per parlar d'obres, perquè els comerciants i els veïns de Vara de Rei a Vila estan indignats pels treballs que hi ha des de fa 4 mesos i per l'afectació que això té als seus negocis. Des del consistori han assegurat que acabaran aquesta setmana.
Si les feines van començar el passat mes de gener i encara duren, comerciants de la zona diuen que gairebé no hi ha espai perquè passi la gent i que si ho haguessin sabut potser s'haurien plantejat obrir els seus establiments.
Un tiempo lógico, no puede ser que estén 4 meses y pico haciendo obras porque nos afecta a todos. Lo que pedimos es eso, un poco de información. Oigan, vamos a hacer esto, esto y esto.
A mí nadie me avisó nada. O sea, lo que me voy enterando es porque le pregunto a los obreros y ellos me van informando.
Els veïns, per la seva banda, critiquen la falta de planificació i que comenci la temporada amb el centre de Vila envaït per la pols i la remor.
No és molt còmode. Sé que s'han de fer obres, però tenim tot l'hivern per fer-les.
Muy mal, como siempre.
Es planificación. Mal.
Les obres tenen com a objectiu la millora de la qualitat de l'espai públic. Des de l'Ajuntament d'Eivissa han assegurat que acabaran aquesta setmana, tot i que el nou rellotge encara tardarà a arribar.
I ara parlem d'educació perquè els alumnes d'aquest curs de l'Escola d'Hoteleria ja s'han graduat. Va ser ahir vespre. Una vuitantena d'alumnes van rebre els seus diplomes d'especialització en tall de pernil, restauració, pastisseria o sommelier, entre d'altres.
Sí, l'any que ve hi haurà nova oferta formativa amb un doble grau de direcció de cuina i restauració i un grau tècnic superior en gestió de gestió en allotjaments turístics. Enguany els alumnes han estat atesos per un total de 50 professionals vinguts d'arreu d'Espanya. Escoltant Martín Martínez i Elena Peón, dos nous graduats, i després el conseller de Turisme, Jaume Bauza.
Treballaré, començaré la setmana que ve, treballant els Blades de Site, i estic molt content perquè m'agrada molt.
Llevo dos años viviendo en la isla y me parecía una oportunidad muy valiosa poder formar parte de este máster, que además ha sido el primer año en Ibiza.
Damunt un 80 alumnes, no? Han fet aquí cursos d'especialitat, també han fet alguns un màster, per tant, un gust ser aquí avui a Eivissa i que aquests alumnes se puguin incorporar en el que han après en aquesta escola, amb aquestes instal·lacions tan bones en el món laboral, no?
I acabem, Nieves, amb un apunt de successos, perquè, atenció, la Policia Nacional ha detectat a Eivissa un increment d'estafes mitjançant línia o via telefònica. Les últimes dues setmanes s'han estafat un total de 20.000 euros, un increment molt significatiu, així que tothom ben alerta.
Sí, els delictes tenen en comú tècniques d'enginyeria social aplicades a través de mitjans en línia o via telefònica. Els delinqüents ens fan passar pels titulars de comptes bancaris o altres mitjans de pagament, o bé aconsegueixen que els mateixos titulars acceptin autoritzar transferències i es fan passar per alguna persona de la seva confiança. El portaveu responsable de premsa de la Policia Nacional de Eivissa, Diego Siges, explica com prevenir aquestes estafes.
Tratar de evitar de conectarnos a redes de wifi que son públicas, o estamos navegando por internet, asegurarnos que en la barra de direcciones pone HTTPS, la S es de seguro, no facilitar claves personales, PIN, contraseñas, a través de llamadas telefónicas. Lo típico de una llamada telefónica, que puede ser de alguien que se identifica por una entidad bancaria.
I doncs sí, hem d'estar ben alerta, Nieves, davant d'aquestes estafes. Després t'escoltem, moltes després. Gràcies. Són les 12:11 i nosaltres començam avui amb temes d'actualitat. I és que avui volem començar el programa posant el focus a Silla Plana. Els veïns d'aquesta zona qualifiquen el possible trasllat de la discoteca Lío a l'hotel Ibiza Corso com a macroprojecte. Recorden que el Pla General d'Ordenació Urbana de l'Ajuntament d'Eivissa prohibeix la instal·lació de noves discoteques al municipi. De tot això i de molt més volem parlar amb el portaveu dels veïns a títol particular de Silla Plana, Alberto Sánchez Runde. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Quina és exactament la situació que estàu vivint ara mateix a Silla Plana i que, de fet, hem parlat amb altres en diferents ocasions, en diferents anys, perquè també l'any passat vam parlar de la qüestió de les molèsties que provocaven els creuers, però enguany teniu un altre meló damunt de la taula, a punt per obrir.
Sí, bueno, te voy a hablar en castellano. Si no
sense
molesta,
cap problema, i tant.
La lengua con la que me desenvuelvo mejor y quiero hacerlo bien. Vale, bueno, pues este año, aparte de todo el tema que ya tenemos por sí en Silla Plana de cruceros, pues se nos ha juntado con este macroproyecto de ampliación del Hotel Corso. Este proyecto en sí no nos molesta, no tenemos nada que decir. Si tienen derecho a ampliar y reestructurar, reformar el hotel, oye, pues muy bien para ellos. Lo que pasa es que dentro de este proyecto han metido la posibilidad de incluir la discoteca Lío. De hecho, eso ya se ha publicado por otras partes, el propio Lío lo reconoce, ellos lo reconocen, y eso está mal planteado. Bueno, lo han planteado muy bien, ellos muy inteligentemente planteado, porque lo que han hecho es aprovechar la licencia complementaria que tenía el propio hotel. Pero claro, una licencia complementaria de actividades complementarias significa que tú puedes tener una pequeña pista de baile, un pequeño espacio para la música, pero destinado exclusivamente a los huéspedes del hotel. Eso es lo que se llama una actividad complementaria. y que este hotel tiene esta licencia concedida desde hace muchos años, no nos vamos a meter con eso. Uh-huh. El tema es que poner dentro de este planning de reestructuración del Corso, de reforma del Corso, la posibilidad, y que ellos ya lo dan como un hecho, porque parece que quieren empezar con las obras y ya han empezado, de meter ahí el lío, hombre, pues eso lo cambia todo, porque el lío, eso sería, habría que pedir otra licencia para actividad secundaria. Uh-huh. Nada que ver con la actividad complementaria que ya tienen otorgada, eso es otro tipo de actividad. La actividad secundaria es para el público en general, con todo lo que eso conlleva.
Exacto.
¿Vale? Para el barrio, claro. Además, tampoco estaría bien dado en el caso de que se considerara, tiene que ser una licencia nueva, porque es que además se trataría de otro aforo mucho mayor, otra superficie construida que antes estaba en 500 metros y ahora se va a 1.200 metros. O 1.600. No tengo aquel dato porque ya te he dicho que estoy ahora mismo de viaje en Madrid, ¿vale? Uh-huh. Y el emplazamiento del hotel es otro. Pero bueno, es que tampoco tenemos que entrar en eso.
Claro.
La licencia que tienen es para uso exclusivo de huéspedes el hotel. Uh-huh. Y lo que va a traer el lío no tiene nada que ver con eso.
Res a veure, evidentment, això traurà molta més gent a banda de la que estigui allotjada a l'hotel, que segurament també podria gaudir-ho, però implicaria també l'arribada de molta més gent que no està allotjada a l'hotel, amb tot el que això comporta de nivells de soroll i de trànsit de vehicles, no?
Ya sabemos el éxito que tiene el lío y felicidades, me alegro por ellos. Pero todo ese éxito desplazado a un barrio como Villaplana, que es un barrio además que no está preparado para recibir tanto, ya tiene demasiado con el tema de los cruceros. Uh-huh. Ahora mismo las obras, que están los camiones circulando incluso en contradirección, son calles unidireccionales y de un solo carril, solo hay una entrada y una salida. O sea, todo esto va a ser un auténtico follón que no lo puede asumir el barrio. Entonces, el lío, lo que decimos, conlleva de por sí un éxito impresionante, descomunal, en este barrio de Villaplana. Y bajo estas condiciones no se puede hacer.
Les obres de la discoteca ara mateix en quin punt estan? Perquè no sé si havíem llegit que s'havien aturat. Valtros heu pogut comprovar si segueixen endavant?
Bueno, yo en principio se pararon, sí, porque además es que las cosas no se están haciendo ni bien ni casi diría que con respeto, porque si tú dijeras, bueno, voy a intentar que no molestar a nadie, pero las obras empezaron antes del periodo de licencia concedido. O sea, el periodo de licencia eran a partir del día 27 de abril y una semana antes ya estaban con las máquinas y los camiones entrando y saliendo. Claro que lo han tenido que parar en principio porque se están saltando la norma. Y segundo, porque es que ahora mismo el paso de camiones de gran tonelaje y todo lo que esto está conllevando no es admisible. No es admisible, el barrio no lo soporta. O sea, no hay estructura para todo esto. En principio, por ahora está parado, ¿eh? No sabemos qué intención tienen, pero estamos en ello.
De moment, les obres aturades i la vostra intenció com a col·lectiu de veïns i veïnes de Silla Plana és emprendre accions legals?
Bueno, claro, nosotros ya hemos pedido una revisión de oficio de las licencias al ayuntamiento, porque entendemos que el ayuntamiento probablemente, lo más seguro es pues, que se ha llevado la misma sorpresa que nosotros. Ellos les pasaron el proyecto, pero claro, les pasaron seguramente con un informe de que había ya una licencia para sin mencionar la palabra actividades complementarias, sino para actividades de discoteca, y pues bueno, pues si lo había, yo entiendo que el ayuntamiento pues lo han dado directamente, pero el pequeño matiz que se olvidaron de mencionar en su solicitud lo cambia todo.
Claro.
Y el ayuntamiento ha podido pasar esto por alto, bueno, mal, pero siempre están a tiempo de corregir, quiero decir, mal, todos nos equivocamos. Lo importante es que ahora, o sea, conociendo el tema, pues realmente tienen que revisarlo. Prácticamente deberían hacerlo de oficio, pero hemos tenido que solicitarlo nosotros.
Heu hagut d'emprendre aquestes accions legals i doncs seguirem pendents també del moviment que faci el consistori de la ciutat d'Eivissa. Per altra banda, us consta que en temporades anteriors aquest hotel fes servir aquesta llicència per organitzar festes, evidentment, d'un format més petit?
Bueno, no nos... Es que como si lo hacía era de forma interna, pues entonces no tenemos por qué enterarnos los vecinos. Lo que sí que no había era una molestia hacia el barrio. Evidentemente, si lo hacían, pues bien, estaban en su derecho y lo hacían correctamente. No tengo idea si lo hacían, no lo hacían, no se iban. Yo creo que llevan un par de años, algunos años parados, ¿eh? Desde, desde que yo creo que desde que estuvo ahí el local que se llamaba Lucifer, que era una cosa interna, yo creo que eso no se ha hecho, no han vuelto a hacer nada.
Y en qualsevol cas, tampoc provocava molèsties, no? Si ho feien.
Claro, es que para eso tienen licencia. Si quieren montar ahí las fiestas para los huéspedes del hotel y hacer sus actividades, evidentemente tienen licencia para eso, adelante, pero no tiene nada que ver con el concepto del lío.
Exacte. Hem parlat, com comentàvem a l'inici també, de que el barri de Silla Plana ha estat notícia en els últims anys, sobretot arran d'aquest augment en els últims anys de l'arribada de creuers al port d'Eivissa. Com afrontava aquesta temporada, tenint en compte el que parlàvem fa uns dies amb el nou delegat de l'autoritat portuària Eivissa i Formentera, que deia que per ell el tema era gestionar l'arribada d'aquests passatgers i que no li importava si arribaven 3, 4 o 5 creuers a l'hora?
Bueno, pues es que no solo son los cruceros, también son las cargas y descargas de mercancías. Es que este barrio realmente lo hemos saturado de tráfico. Hay momentos en el día en el que tú no puedes bajar de Villa Plana porque la salida de los cruceros, cruceristas, camiones, mercancías, todo de la salida del barrio queda totalmente colapsada. Y estos, pues tienes que pensar que hay días que hay 3, 4 cruceros. Una barbaridad. Y lo de los camiones y mercancías también entran y salen. Así debe ser. No debería haber sido por aquí, pero aquí los tenemos. Claro, el barrio no puede estar más saturado.
Claro, un barrio que tradicionalmente era muy tranquilo, ¿no?
Sí, es un barrio tranquilo, es un barrio donde vivimos pues muchas familias, gente mayor también, pero familias con hijos, y es un barrio donde siempre nos conocemos todos, nos hemos respetado, no hay ruidos, no hay incidencias. Bueno, todo esto, pues tenemos un poco de miedo por lo que se nos viene encima, claro, cambiaría todo.
Claro. I do Alberto Sánchez Runde, no sé si volia afegir alguna cosa més.
No, yo creo que hemos hablado bastante, bastante todo en general, todo claro, y incidir es que, aunque no las hay, aunque hubiera licencias correctamente, hay que planteárselo porque la infraestructura del barrio no lo soporta lo que vendría con todo ello.
Claro.
Pero esta es una conversación secundaria. Lo más importante es que se pidió, repito, una licencia para ejercer actividades complementarias, uso del hotel. Y eso no es lo que parece que sea el lío. Ahora, si el lío de repente cambia de formato de trabajo y trabaja solo para huéspedes del hotel, pues bienvenidos, pero no parece que se vaya a hacer eso.
I en qualsevol cas n'estarem molt pendents, farem seguiment d'aquest assumpte i evidentment de totes les problemàtiques que puguin afectar els veïns de Silla Plana com de la resta de barris de l'illa d'Eivissa. Alberto Sánchez Runde, portaveu dels veïns de Silla Plana a títol particular, li volia agrair moltíssim que ens hagi dedicat aquests minuts, que a més sé que té una mica de pressa avui. Mil gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més assumptes aquí al Dia Eivissa i Formentera. Serà en un minutet.
IB3 Ràdio és Dial. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Ja tornem. tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia quan començàvem el programa, diferents veus alerten de la desaparició d'aquesta figura de l'informador dels taxis a l'aeroport d'Eivissa i què podria afavorir la competència deslleial en aquest punt essencial de la mobilitat de la nostra illa. Aquesta era una figura que, segur que si heu passat per l'aeroport en els últims anys, l'haureu vist, s'encarregava de posar ordre a la fila, a la gent que feia cola per agafar un taxi, en els moments de més demanda. Aquest estiu, de moment, aquesta figura, que existia gràcies a la Federació dels Taxis d'Eivissa, desapareixerà i volem parlar de quin podria ser el futur d'aquesta figura, si tornarà a ser-hi o no. I per això ja ens pot atendre en Toni Roig, que és el president de la Federació Insular de Taxi de l'illa d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Naltros molt bé. Valtros, com estàu en aquest punt de l'aeroport d'Eivissa, concretament a la parada de taxi? Quina és ara mateix la situació allà, a la parada de taxis de l'aeroport d'Eivissa?
Bueno, la situació, jo personalment no, la meva llicència no pertanyeix en el municipi de Sant Josep, però de totes formes tenim contacte directe amb els companys del municipi, de la parada de l'aeroport, en aquest cas. La situació, bé, la situació és un poc sa de cada any. És a dir, sí que és veritat que per aquestes fetxes, aquests anys endarrere, hi ha la figura de la informació i d'accés en el servei de taxi. Estava al pie del canyón, per dir-ho així. I enguany, bueno, per una qüestió de decisió assembleària i una qüestió explícitament de decisió de la figura de la federació, o sigui que representam, vàrem arribar a la decisió i a la conclusió de que enguany no sortiria de les arques de la federació es tenir o dar aquest tipus de servei. Entonces, no vol dir, la decisió aquesta no implica que directament no hi tinga que existir aquesta figura. Implica directament el que implica, és a dir, que si és, no estarà sufragada a través de lo que és el pressupost que considerat la federació per al 2026 i, bueno, enteníem o entenem inclusive, i així m'ho traslladen els companys del municipi de Sant Josep, que particularment a lo que era l'aeroport d'Eivissa, pues, com que, bueno, el tema de les competències no ho domina exactament, però a la resta d'aeroports sí que existeix aquesta figura o sí que hi ha de personal que dona aquest tipus de servei o que executa aquest tipus de funció, i sé que els companys de Sant Josep tenien en marxa algun tipus de petició o algun tipus de xarra tant en el que era l'aeroport d'Eivissa com inclús en l'Ajuntament de Sant Josep. No sé en a quina alçada estan les negociacions, i el que tenia entès crec que era que hi havia una espècie de... que existia una licitació o que estava en concurs per veure si es feia... quina empresa es feia part o es feia càrrec enguany d'això. El que no et sé dir-te és ni els horaris que faran ni si serà exactament el mateix o no. En principi sí, perquè tampoc era... no tenia molt de secret. És a dir, jo el que et puc dir és que, bueno, això existia. Ara ho deixa de sufragar la federació per una qüestió personal de la federació i democràtica de la federació, i és més que respectable. I sí que diré el que he dit altres voltes. És a dir, bé, si això, fins ara ho han fet, doncs ho han fet perquè també molt gustosament, igual que quan vàrem prendre part amb aquella prova piloto, per dir-ho d'alguna forma, quan vàrem prendre mà de lo que era dins en el gol, vàrem muntar l'estand i agraïm que Aena mos cedís l'espai juntament amb la participació del Consell Insular. Hi va haver aquelles dues persones que també hi havia un petit estant allí, informàvem i diguéssim que la píldora que volíem que, o la funció real que volia que estengués era que un poc l'intrusisme que es veia allí, que campava sus anxes, pues que alguna miqueta estallassen un poquet o que d'alguna forma allò provocàs provocàs el que no va provocar. És a dir, al final, pues, bueno, ho vàrem tenir en marxa, es va passar la temporada que es va fer, que deve ser 2024, crec recordar, sí. però visto lo visto, pues bé, intrusisme a Silla, i al igual que altres bandes, imagino que és un intrusisme que ja s'ha professionalitzat molt, que avui en dia les xarxes i les redes socials pues donen una ferramenta i una possibilitat que també entenem que és més mal de controlar, i bé, no sé, ara actualment la demanda tampoc és tal com a perquè el fet de que la figura no estigui en el carrer suposi un problema. Ara, diré el que he dit anteriorment, és a dir, en cas de que es generi algun tipus de problema o que hi hagi algun tema, no sé, de falta de civisme o de bronca o d'algú, pues, com tu comprendràs i com tindrà que comprendre tot Déu, no li correspon en el taxista o no li correspon a la federació, es va resoldre o es va d'atendre que tot Déu pues, es comporti o que tot Déu prengui la part de civisme que li correspon quan estàs a una cua de qualsevol altre aspecte.
Està clar. Per tant, el que ha decidit la federació enguany en assemblea és, no, sí. Com comentàvem, no sufragar aquesta
sí, sí,
figura que posava.
Efectivament.
I tenia dues preguntes, per tant, en aquest sentit. Ha quedat clar d'on sí. Parteix aquesta decisió i què diu Aena en aquest sentit. Per una banda, aquesta és una de les preguntes, i per l'altra, si el fet de que no existeixi aquesta figura pot tenir algun tipus de repercussió amb un increment d'intrusisme, si això és un aspecte que us
bueno,
preocupa.
I jo, és a dir, que en el fons, jo com a president o inclús en els gruix de la federació, li pugo preocupar. És a dir, ja era algo que es valorava quan vàrem veure que prendríem aquest tipus de decisió. Uh-huh. És a dir, sí que és veritat que veurem, és a dir, però ho tindrem que veure. És a dir, ara mateix no podem sebre. Estem en una fase de bueno, veurem a veure, i Déu va parar de ser allò on hi haurà més o menys possibilitat de que passi això, en funció de l'activitat que té separada, si és més diurna o és més nocturna. Però això es tindrà que valorar, i es tindrà que valorar naltros, i ho tindran que valorar les administracions competents. Veurem a qui li correspon i de quina manera. Al respecte d'Aena, el que sí. Diu, hombre, jo no és que em vull expulsar les puces, dit així en Baibisseng, però és una pregunta que li correspon a Aena, això. Mm-hmm. És a dir, jo sé el que m'han comentat, i el que m'han comentat els companys de Sant Josep era que, bueno, que sí que hi havia previsió de que hi hagués algú aparegut, mm-hmm. quizà no tantes hores, o quizà no cap de tenir coneixement molt ben bé de com i de quina manera serà, que hi hagués una espècie de concurs o licitació o el que correspongui, és a dir, no, ho desconec.
D'acord.
Però sí que des d'Aena no, quizà no s'ha fet efectiu fins ara. Sí que és veritat que nosaltres com a federació o com a associació local o com ho vulgui vostè traslladar, sí que nosaltres entenem que bé, que es pot entendre que quizà, degut a que ha existit que aquests darrers anys, perquè jo fa ja molts anys que faig el taxi, mm-hmm. i jo he crescut sense que aquesta figura fos necessària.
Clar.
El taxista, en principi i en final, mm-hmm. sap i coneix el que ha de fer. S'entén, o es havia d'entendre, que també la gent havia de guardar un poc la compostura, és a dir, hòstia, el fet de que no hi hagi aquesta figura té que suposar un problema. Hombre, jo te diria que en principi no.
Clar.
Però que pot succeir? Pues, evidentment sí, no? Perquè això ja va de la mano de cada uno. Sí. Llavors, que la figura aquesta pues, et puga dar una millor imatge i tot això, sí, per això el moment i els anys que ho duguérem a terme es va produir, però ara pues, bueno, s'ha pres un altre tipus de decisió i, hombre, no tindria per què va de succeir res, però repeteix, si succeeix, ho sabrem, ho veurem i tocarà valorar-ho. No vol dir que nosaltres no puguem valorar també el que corresponga, però ja et dic que inicialment, des de la federació, l'any 2026 no està previst ni està programat incorporar la figura aquesta a cap de les parades.
Idò, ha quedat clar, i per això volem agrair-li de nou a Antoni Roig, en el president de la Federació Insular de Taxi d'Eivissa i Formentera, que ens hagi atès avui aquí al dia. Moltíssimes gràcies, Toni.
Idò, moltes gràcies a vosaltres i que, bueno, que tinguem un bon estiu, una bona temporada i que ens acompanyi la salut i l'alegria també.
I doncs sumam, ens sumam en aquest desig. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, adeu.
Nosaltres ara seguim aquí en el programa.
Paraules i coses.
El febrer van canviar flor per fulla, l'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig torna per. Se'n va ballar el jovent, alegre de cel i vent.
I doncs sí, seguim aquí en el programa i és el moment, com feim tots els dimarts, cap a aquesta hora aproximadament, de parlar de paraules i coses amb el doctor en Filologia Catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan. Molt bon dia.
Bon dia, salut.
Com va?
Bé, anem fent.
Escolta, que ja sé que estem a dimarts, que han passat molts de dies, però vam coincidir en Escorrellengua Germanat, eh?
I tant, i tant.
Es va allargar molt sa festa, sa celebració?
Es veu que sí. Jo crec que va ser un gran èxit.
Sí.
Va anar molt bé.
I tant.
Precisament avui m'agradaria parlar d'una cosa que hi té a veure.
Ah, molt bé.
Perquè té a veure amb el fet que Escorrellengua sigui necessari, és a dir, que la nostra llengua no estigui en una situació plenament normal, etc. I faré referència a una part que la gramàtica no arriba a anomenar, que són els adjectius desqualificatius.
Val, la gramàtica no arriba en aquesta àrea.
No, parla de qualificatius.
Però des desqualificatius
no. Però des desqualificatius en parlem naltros.
D'acord, perquè jo, una pregunta abans d'endinsar-nos-hi. Els adjectius desqualificatius volen dir sempre es contrari desqualificatiu o no té per què?
No té per què, són qualificatius en negatiu, en principi. És a dir, són maneres, parlarem avui de maneres que s'han fet servir de referir-se en el català o a d'altres llengües minoritzades o a llengües minoritàries amb voluntat, si més no, denigrativa de vegades i, si més no, minimitzadora.
D'acord, interessant.
I n'hi ha tot un reguitzell a través de la història.
Mare meva, i de començar?
Començarem amb la Revolució Francesa. Els que guanyen la Revolució Francesa, una de les coses que intenten fer és homogeneïtzar tot França.
Cert.
En aquell moment hi havia més d'un 50% de la població que parlaven llengües que no eren els francès.
Uh-huh.
Occità, bretó, picard, català, basc. I què fan? Hi ha un terme que es comença a fer servir llavors molt habitualment, que és altament desqualificatiu, que és patois.
Patois.
Patuès.
I què vol dir, patuès?
És qualsevol llengua que no sigui es francès, però té un toc despectiu.
Clar.
D'aquella època és un llibre, que és el primer llibre que diu que s'han de carregar llengües així directament.
Directament i sense embuts.
Sense embuts.
Molt bé.
D'un abat que es deia Henri Grégoire, que tenia un gran do de sa oportunitat, diríem, política, perquè era abat en temps d'en Lluís XVI, sis mesos abans que en Lluís XVI caigués, es va passar a la revolució.
Déu-n'hi-do que toma.
Però sis mesos abans de que arribés en Napoleó es va passar altra vegada a la contrarrevolució.
Carai.
I va participar en la coronació com a emperador d'en Napoleó.
Que toma, sí que tenia una visió de futur i d'oportunitat per canviar-se quan tocava d'un bàndol a l'altre.
Mig any abans s'apuntava el que guanyaria.
Fixa't.
I això. I aquest home és autor d'un llibre que es titula Rapport sur les techniques et méthodes pour gagner antique les patois. És a dir, reportatge de mètodes i tècniques per carregar-se, aneantir, vol dir convertir en res, le patois. És a
Déu-n'hi-do.
Dir, tot el que no sigui és francès.
Carai.
Sí, personatge.
Sí, clar, ja veig.
Juntament en patuès, patois, patuès es fa servir també a l'Aragó, on també parlen de xapurriau, que vol dir una manera de parlar, evidentment, no gaire digna, no?
Uh-huh.
Llavors, es va fer servir el terme dialecte, dialecto, en castellà, que més o menys vendria a ser això, que s'aplicava també en els dialectes, per una banda, però també a llengües que no tenien la condició de llengua oficial, no?
Uh-huh.
I, per tant, en l'època del franquisme, quan es parlava de dialectes, tant es parlava de l'andalús o de l'extremeny o d'espanotxo de Múrcia o d'aquestos, com de l'euskera o del gallec o del català. És a dir,
tot eren dialectes.
Tot eren dialectes. Vai. I per tant és una manera també de convertir-ho en no res, no?
Clar.
O en una cosa menys important que una llengua.
Que una llengua sempre es fa servir, tot i que no té una connotació despectiva de per si, la paraula dialecte, amb aquesta connotació
dialecte,
despectiva.
S'ha fet servir de dues maneres que són, diríem, que no coincideixen, no? Una és la forma lingüística, dialecte vol dir variant d'una llengua, les diferents maneres de parlar-se la llengua segons l'àrea geogràfica o territorial.
I això, en principi, no té cap connotació despectiva.
No té res de dolent, però quan tu fas servir el terme dialecte referit en es basc o referit en es bretó o referit en es cors, llavors sí.
Exacte.
Llavors estàs fent, és a dir, estàs aplicant un minimitzador a una llengua, l'estàs en certa manera desqualificant.
De
no?
fet, estàs fent servir un terme per definir una varietat regional amb aquest punt feridor, no? Per ferir, per dir, tu no arribes a ser una llengua,
no arribes
per,
a ser una llengua de ple dret, no?
Clar, anem a dir-ho, quan tu no entens un altre idioma, és que aquella persona està parlant un altre idioma, no un dialecte.
És així de senzill.
Dit
és així de senzill. Dir que el català és un dialecte o dir que el cors és un dialecte és molt agosarat.
Quan tu te'n vas a Extremadura i no t'entenen si parles català. Per tant, parles una altra llengua.
Dir que ho és euskera ja és la repera, no?
Sí, sí. Tant de bo euskera el poguéssim entendre i parlar, m'encantaria.
Llavors hi ha una qüestió que és posar-hi a la llengua un llinatge que la posi per sota d'una altra. Per exemple, quan una refereix a llengua regional en compte de llengua nacional,
sí.
Això ja és per situar per sota. Llavors va fer servir el terme llengua autonòmica, que també té aquesta voluntat de deixar en un segon terme. I últimament he observat un ús que el trobo molt curiós, que és l'ús del terme llengua cooficial. Es parla molt de llengües cooficials, però normalment se n'oblida una que sempre és cooficial amb alguna altra. Cooficial vol dir que ho són les dues.
Amb el mateix rang, de fet.
Exactament. Per tant, a les Illes Balears tenim dos llengües oficials o dos llengües cooficials. El que no tenim és una llengua oficial i una llengua cooficial.
No? Correcte.
Com últimament s'està fent servir amb aquesta més que innegable voluntat desqualificativa.
Sí, 100%.
La terminologia, les paraules no són mai innocues.
No.
Les paraules solen estar carregades de voluntat de fer-hi coses.
100%.
Hi ha un gran llibre de Nalport, d'un lingüista americà, que es diu How to do things with words, com fer coses amb paraules.
Molt bé.
I aquest com fer coses amb paraules és això.
Sí.
Quan feim servir el terme patuès o el terme dialecte d'una manera inapropiada,
sí.
O qualsevol d'aquests termes que hem comentat, amb voluntat d'establir diferències de categoria.
I jerarquies, no?
Jerarquies, allò que s'està fent, precisament, és intentar desqualificar alguna llengua. I darrere aquesta voluntat desqualificadora sempre hi ha la voluntat de que no estiguin les mateixes disposicions, en la mateixa situació que una altra.
Exacte, i voler dominar d'alguna manera que una llengua domini sobre damunt de l'altra quan les dues haurien d'estar situades en el mateix nivell. I de Bernat, molt important parlar d'això perquè s'ha de ser precís i això és el que intentem en aquesta secció cada vegada, parlar de paraules i coses i fer servir les paraules amb precisió.
Hem de saber que el llenguatge moltes vegades es fa servir per construir, per fer construccions socials.
I tant,
és a dir,
i relats.
Per situar uns per dalt dels altres, per establir relacions de poder, etc.
Sí, sí, i tant. I des d'aquí desmuntem aquestes estructures que volen oprimir la nostra llengua i cada setmana amb en Bernat Joan posam el llenguatge damunt la taula per fer-lo servir d'una manera més correcta i precisa, Bernat. Mil gràcies.
Gràcies a vosaltres, aquesta és la nostra feina.
I tant. Gràcies, Bernat. Fins la pròxima.
Fins la pròxima.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem amb més assumptes aquí al Dia Eivissa i Formentera. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és informació.
IB3 Ràdio.
hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera. Familian.
Idò, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com fem cada dimarts, cap a aquesta hora, és el moment d'obrir aquí al programa un espai per les famílies, un espai que aquesta setmana encapçala na Belén Albite, que és la directora del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa. Molt bon dia, Belén, com estàs?
Bon dia, molt bé. I vosaltres com andais per ahí?
Idò, mira, naltros bé, però sí que és cert que t'haig de dir que hem tingut diferents notícies d'actualitat en els últims dies que no sé si em fan ser tan optimista. I alguns d'aquests temes són els que volíem parlar avui amb tu, perquè, mira, just ahir obríem el programa, el fragment dels titulars que fem per només començar amb na Nieves, parlant d'una agressió homòfoba que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Formentera, just davant, a més, del cartell d'una obra de teatre dirigida per n'Àngels Martínez, a qui ens estimem moltíssim, l'obra es diu Entre Pares, i va donar la casualitat, o no, que aquesta agressió homòfoba es va produir just quan un jove s'intentava fer de manera innocent un selfie davant d'aquest cartell i va ser agredit d'una manera brutal. Clar, aquest tipus de situacions, a faltar que, evidentment, la Guàrdia Civil n'esclareixi tots els fets, allò, sincerament, i de manera particular, em preocupen i molt, perquè jo pensava que aquest tipus de coses, i més a les illes on vivim, ja estaven més que superats, però es veu que no.
No, la realidad lo que nos dice es que no está del todo superado y es muy triste que justo además cuando se intentan hacer cosas como la obra de teatro de Entre Pares, que he de decir que yo la he visto y la obra es espectacular, no solo por el trabajo actoral de la gente que la interpreta, sino porque hace todo un recorrido en una pareja de hombres que es maravilloso porque trata muchos temas muy importantes a nivel de relaciones de pareja. Pues se está intentando hacer todo este tipo de actividades para seguir sensibilizando a la gente y que la gente sea cada vez pues mucho más receptiva a entender algo muy sencillo, y es que todos tenemos los mismos derechos a crear un proyecto de vida en el que seamos felices, y solamente lo conseguiremos si los demás no nos dejan también. Uh-huh. Y sin embargo, fíjate que cuando estas cosas, pues no sé, si pasan ahí como lejos, pues aunque nos llama la atención, no nos afecte tanto, pero cuando ocurren en un entorno como el de Formentera, que para nosotros es lo mismo que si hubiese sido en Ibiza, pues a mí me pone los pelos de punta y me afianza en algo, y es que el trabajo que se hace en los centros educativos y que tenemos que seguir haciendo desde el Servicio de Atención Integral a Colectivo LGTB es súper necesario.
I parlar-ne, no? I també parlem, si vols, de la feina que s'ha de seguir fent des de l'àmbit educatiu, també des de l'àmbit familiar, per parlar de la diversitat, no?
Claro, yo considero que la familia, además, que es el primer sitio en el que nos desarrollamos, tiene que ser ese espacio donde uno pueda crecer desde la seguridad que vas a ser aceptado en todas tus versiones y en todos tus, ¿sabes?, con todos tus pliegues. No puede ser que alguien crezca en una familia en la que tengo que responder a las expectativas de papá y de mamá, y si no, no me van a aceptar como soy, ¿no? Mm. Es fundamental, porque esa es la cuna donde se crea la confianza en una o en uno mismo para después salir al mundo y relacionarte con todos los demás. Así que el papel es fundamental, es para mí básico.
I què es pot fer des dels centres educatius per seguir parlant de diversitat, d'inclusió, en fi, de totes aquestes qüestions que esdevenen importants quan hem d'encara donar notícies d'aquest tipus?
Yo creo que el que pongamos las noticias encima de la mesa y las podamos discutir y hablar con chicos y con chicas, pues ya va muy bien. Pues yo me imagino que, por ejemplo, profesores y profesoras de filosofía durante esta semana que tengan que hacer debates en clase sobre todas las cuestiones que ellos trabajan, sobre la, pues todo este tipo de cosas, estas noticias les nutren mucho para poder hacer debates en aula, ¿no? Y luego, es verdad que los centros educativos tienen que plantearse siempre el tema de la diversidad como el único espacio en el que un proyecto educativo se tiene que desarrollar. Entonces, pues hay que dar visibilidad a que existen otras formas de estar en el mundo tan buenas como cualquiera. Mm,
tan válidas como cualquier otra.
Sí, exacto. Exacto.
Todo això ve... A més, avui aquesta secció l'estem tenint just 3 dies després de que es commemorés o es reivindiqués o es posés el focus o es posés damunt la taula, perquè crec que no és un dia que s'hagi de celebrar, sinó que s'ha de reivindicar tot allò que es fa per lluitar contra l'assetjament escolar. És que el passat dia 2 de maig, dissabte, va ser el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. El Dia Internacional, per tant, és una problemàtica que passa a tot el món, i quan la posem en el focus des del punt de vista local, evidentment, i una cosa enllaça amb l'altra, s'ha de seguir fent molta feina perquè les escoles no esdevinguin un horror, sinó que esdevinguin un espai de pau, un oasi pels boixos i boixes que pateixen, i que no sigui un espai on es fomenta, on es fa encara més gran aquest assetjament, no?
Sí, totalmente. Cuando vemos los datos de acoso en nuestro contexto, en las Baleares, vemos que las principales causas de acoso siguen siendo, por ejemplo, la LGTBI-fobia, es decir, la orientación sexual de las personas, por ejemplo, o la identidad de género. Y luego la discapacidad también es otra de las razones por las que se acosa a la gente, ¿no? Claro, esto nos dice que tenemos que hacer todavía mucho trabajo. Yo justo ahora me has pillado hoy cuando me has llamado, estaba preparando un artículo precisamente sobre la evolución de las familias en estos 25 años, ¿no? Y entonces yo justo estaba reflexionando sobre algo, y es que la escuela es un poco ese espacio al que los adultos viajamos de vez en cuando en nuestra cabeza porque era un lugar bonito y seguro. Uh-huh. Y yo misma en el artículo ponía, y aquellos adultos que no viajan a su escuela en la cabeza es porque no tuvieron la escuela que se merecieron. ¿Sabes? Claro. La escuela tiene que ser el espacio donde tú vincules no solo con el conocimiento, sino con el desarrollo social, con el descubrimiento del mundo, o sea, sobre cosas que tienen que dejar en ti un pozo muy, muy, muy positivo, ¿no? Es como decía Machado, ¿no? La infancia es ese patio al que salimos a jugar el resto de nuestra vida. Pues la escuela forma parte de ese patio, ¿no? Mm.
I hi ha un altre pati que és molt més perillós que el de l'escola, que és el pati de les xarxes socials, i que també han estat notícia, malauradament, perquè també és un altre dels temes. Realment avui no és la secció més optimista, però sempre hem de trobar-li el caire positiu, sobretot a tot el que fa a Belén Albite, això és molt fàcil fer-ho així, però realment horroritza aquesta notícia d'una altra agressió a una boixa Santa Eulària, diverses agressions, veritat.
Sí, nos hemos encontrado con esta noticia en estos últimos días también y desde los diferentes servicios que trabajamos relacionados con escuela, pues ya hemos hablado un poco de esto. Esto ya se venía a venir. A mí es que ya lo de las redes me da una pereza tremenda porque me da la sensación que me repito más que el ajo, pero es que lo primero que tenemos que hacer como familias es saber qué están consumiendo nuestros menores en las redes sociales, sí, a las que sí, van como fuentes, ¿sabes? Sí. O sea, si algo no te nutre, cortemos el grifo. Y creo que esto deberíamos hacerlo. Esto está relacionado con esto de lo de la happy slapping, ¿eh? Que te den una leche, una torta, y que encima respondas como de manera positiva. Y esto se graba y se cuelga en redes sociales. Y en el fondo, claro, para mí está relacionado con dos cosas, con el deseo de humillar a los demás.
Y en banalizar la violencia contra la otra.
Exactamente, exactamente, banalizar la violencia y sobre todo en el que hay gente que intenta apuntalar su propia autoestima sobre esto. Y es para decir, pero alma de cántaro, sí, que esto no mola, ¿no?
Y capitalizar-ho no d'alguna manera per aconseguir likes, per aconseguir comentaris, per generar polèmica, és una cosa horrorosa, ho miris per on ho miris.
Es que debemos de empezar a no darle visibilidad a la gente chunga, ¿sabes? Es que ya estoy harta de decirlo, que es que a la gente chunga lo que tenemos que hacer es arrinconarlos y ayudarles a que se conviertan en gente chula, que es lo que necesita este planeta, vaya. Al menos es lo que necesito yo, ¿eh? Y tú también. O sea,
absolutament.
Nos resuena mucho este tipo 100%. De cosas a mucha gente.
I també hi ha una eina o un recurs que no sé si molta gent o poca gent fa servir, que és denunciar aquests perfils que distribueixen aquest tipus de contingut o que el creen o que el distribueixen. Es pot denunciar, s'ha de denunciar i si t'ignoren el missatge, repetir la denúncia. Davant de les pròpies plataformes que no haurien d'estar contribuint en aquest tipus de continguts perquè estan parlant de gent menor d'edat que encara té un cervell per desenvolupar i realment això és molt tòxic. Tu abans parlaves del que no et nutreix i el que no et nutreix t'intoxica perquè si una cosa no és nutritiva t'està matant per dintre.
Claro,
doncs això intel·lectualment no t'està aportant res bo.
Con respecto a esto, creo que tenemos de la semana pasada o así una mala noticia y es que en el Parlamento Europeo se votó en contra precisamente de que se siga invirtiendo en estas páginas que tenemos de denuncia sobre este tipo de cuestiones. No me lo leí demasiado bien, pero cuando lo leí fue como decir, vaya hombre, a ver quién se le ha ocurrido votar en contra de esto. Sí. Bueno, espero que lo rectifiquen en algún momento porque no vamos a solucionar la cantidad de problemas sociales que tenemos si no tratamos de poner cierto orden, cierta ética. Que ya no hablo de estética, porque de lo de estética la mitad de las páginas se cerraban, pero de la ética, al menos, poner un poco de ética a todo lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, i tant. Belén Albite, és molt important seguir fent aquesta secció, als fets em remeto, així que t'esperam molt aviat per seguir parlant de temes importants, de temes que són notícia i dels que no hem de fugir, sinó n'hem de parlar, posar-los damunt la taula, posar-los sota el focus i avergonyir també a les persones que es comporten d'una manera que al segle XXI, l'any 2026 ja, del segle XXI, hauria de ser absolutament intolerable. Així que moltíssimes gràcies, Belén. Gràcies per la feina que feis també des del CEPCA i fins la pròxima.
Pues nos vemos en la próxima y seguiremos enarbolando la bandera del optimismo inteligente,
sempre,
que es seguir trabajando.
Sempre. Avui dia ser optimista és pràcticament el major acte de resistència. Així que gràcies, Belén, per sempre aportar-nos també aquesta dosi d'optimisme.
Adéu. Gràcies.
L'agenda.
I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now.
Quan són les 12 i 57 minuts, és el moment d'obrir l'agenda cultural i per això ja tornem a tenir aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Jesús per escoltar el contacontes Tráete tus orejas.
Cine Encarna de las Heras porta aquesta proposta al Centre Cultural de Jesús. Començarà a les 5 de la tarda i està adreçada a infants a partir de 4 anys.
I una hora més tard, a Santa Eulària, podem visitar l'exposició Creació Artística Santa Eulària al Tombant del Segle.
La sala d'exposició en Sant Jaume 72 acull aquesta mostra d'obres que formen part de la col·lecció municipal del darrer quart de segle XIX i de la primera meitat del segle XX. La mostra s'inaugura aquesta tarda a les 6 i estarà oberta fins el dia 23 de maig en horari de matí i de tarda.
Molt bé, i doncs quedem amb aquestes dues propostes avui, Nieves. Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. Ja estàvem intentant trencar-nos les cordes vocals imitant a Adele, però mai arribarem a superar la seva veu. I és que avui aquesta cantautora i multiinstrumentista britànica, coneguda com Adele, fa 38 anys. Adele va començar la seva carrera l'any 2006 i des d'aleshores ha publicat 4 àlbums amb els que s'ha convertit en una de les estrelles musicals amb més vendes de tot el món. Avui la felicitam i acomiadam el programa escoltant Som One Like You, una de les seves cançons més exitoses, publicada l'any 2011 dins el seu segon treball titulat 21. Nosaltres ho deixem aquí i demà tornem puntuals, aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio a partir de les 12 i 4 minuts. Molt bona tarda, fins demà. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.